Bon dia, és un quart de 10 del matí del dimecres 24 de gener de 2024. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia. Ens podeu escoltar, ja sabeu, com sempre, a través de la ràdio, la 91.5 de la FM, i també per internet a la web www.cugat.cat. Repassarem, com cada setmana, l'actualitat de la ciutat, l'actualitat de Sant Cugat, amb un representant de cada partit polític amb representació actualment en el ple municipal. Saludem ja, sense més preàmbuls, qui ens acompanya avui a l'estudi 1 de Ràdio Sant Cugat. Per un costat tenim a Carles Gorgaroles, regidor de Junts. Molt bon dia.
Què tal, bon dia?
El Bernat Picornell va dir que està a punt d'arribar, el saludarem després quan arribi. També tenim a Àlex Ballesta, coordinador de les joventuts del PSC. Molt bon dia.
Bon dia.
Álvaro Benejam, regidor del PP. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Marco Simarro, regidor de la CUP. Molt bon dia.
Bon dia.
Jordi Guirado, regidor de Vox. Molt bon dia.
Bon dia, Déu vos guard.
I Aina Balada, regidora d'En Comú Podem. Molt bon dia.
Bon dia.
Com sempre, els dimecres, després d'un ple, fem la tertúlia amb algun dels temes que van sorgir en la sessió del dilluns. Avui vull que debateu sobre un tema, una qüestió més de procediment, que es va parlar en el ple. Concretament, en Marco Simarro, el regidor de la CUP, que tenim avui aquí a l'estudi, va decidir retirar una moció que va presentar el seu grup municipal sobre habitatge, perquè les esmenes que havia presentat el govern desvirtuaven molt l'esperit de la moció original. I abans de votar-hi en contra, com ja els va passar en el ple de desembre amb una altra moció que els va passar una cosa similar, la CUP en aquest cas va decidir retirar-la. I Simarro va demanar al govern que el proper cop, en lloc de presentar esmenes, si no ja estava d'acord, doncs que hi votessin en contra. Un fet al qual Alfredo Bergua, del regidor del PP, es va sumar a la petició de la CUP, ja que amb ells el desembre els va passar una cosa similar i també van decidir retirar la seva moció. I una altra opció que hi ha en aquests casos, quan el govern no està d'acord, és presentar una moció alternativa, que és el que va fer Junts amb la moció del PSC sobre la mirada. Com deia, és un tema més de procediment, però en el fons revela una miqueta diguem, com funciona el ple, les relacions entre els partits i una mica el, no sé si dir-li fair play o com vulgueu dir-li, entre els mateixos, entre els grups municipals. Per tant, volia avui aprofitar aquest tema que ha anat sortint en diferents plens i avui, doncs vinga, doncs traiem-lo i a més està bé, doncs el podem debatre entre tots aquí a la tertúlia. Com s'hauria de actuar en aquest cas davant de les queixes o les crítiques? Caldria modificar el ROM o simplement amb un acord entre tots n'hi hauria prou? Com ho veus, Carles, en aquest cas, per part de Junts?
Bueno, òbviament estem parlant d'un tema de règim intern, no? De com ens organitzem. Jo crec que hi ha moltes coses sobre les quals reflexionar, més enllà d'aquesta que menciones. Uh-huh. Moltes d'elles, diguem-ne, de transcendència fins i tot per la prestació de serveis que volem fer el millor possible, no? Menciono una, simplement, no? Perquè nosaltres tenim un ple mensual. Quan un expedient que ha d'anar per ple, per la raó que sigui, no arriba a ser tramitat a temps, cosa la qual exigeix una antelació, en principi, no?, del conjunt de l'expedient, doncs a 10-15 dies, una cosa així, clar, tu estàs demorant una aprovació que potser un particular està esperant, doncs un mes i mig, com aquell qui diu, no? Hi ha moltes coses sobre les quals mm-hmm. reflexionar. Aquesta que menciones no és nova, fa molt temps que hi era. Mm-hmm. El mandat passat, quan Junts estàvem a l'oposició, aquesta mateixa circumstància també es va produir, mm-hmm. no? Que al final presentes una moció, el govern te l'esmena en tanta profunditat que es produeix el debat de les esmenes i al final l'acabes retirant, no? I jo personalment el que he viscut són circumstàncies aquestes que un partit et presenta una moció que no vols votar en contra, però si vols canviar-la de manera substantiva, no? I hi ha el dubte sempre, no? Què fas? Presentes moltes esmenes o la votes en contra? Clar, si la votes en contra, t'exposes a que, no sé, imaginem un cas, no? Hem de promoure més habitatge protegit i moltes altres coses. Si l'esmenes molt profundament, clar, pots estar desconfigurant la moció, no? Però si la votes en contra, el missatge que poder algú prendria és dir, tal partit està en contra de construir habitatge protegit, no? Fa riure, però és així, ho hem viscut moltes vegades, no? I bueno, és un equilibri una miqueta complicat sobre la qual potser sí que ha pagat la pena parlar-ne per construir un consens que tothom ens faci sentir confortables, no? Perquè entenc, la posició de la CUP o d'altres, no?, que hem viscut en aquest mandat, l'entenc perquè també l'hem viscut nosaltres, no? Mm-hmm. Jo crec que no hi ha mala intenció, bueno, és simplement de mirar d'optimitzar el reflex de la posició política de cada grup, cosa la qual moltes vegades no és òbvia, no? I per tant, sense mala intenció, es pot conduir a situacions com aquestes que si poguessin trobar la manera de que no succeïssin, millor.
Molt bé, perfecte. Bernat, molt bon dia.
Bon dia.
Regidor de la CUP, acaba d'arribar.
D'esquerra.
Ai, perdó. Disculpa.
De moment, d'esquerra.
De moment. No descartem res. Doncs, Bernat Picornell, regidor d'Esquerra. Estàvem parlant del primer tema, el tema de si cal canviar el romp, el tema aquest de les esmenes, quan es presenten tantes esmenes que es desvirtua la moció original i doncs el grup municipal presentant arriba al punt de dir o la vota en contra de la seva pròpia moció o la retira, no? Com li ha passat a la CUP en els dos últims plens i al PP també li va passar al ple de desembre. Sobre aquest tema, què seríeu més partidaris de fer des d'Esquerra?
No, és evident que és un sistema que no funciona en el moment en el que hi ha un el grup municipal, doncs, que no pot acabar de presentar, no? Doncs la iniciativa política que vol, però una miqueta, de fet, el que caldria fer segurament és doncs, en aquesta reforma del ROM, doncs, que ha de venir i que vindrà, doncs, és veure com ho fan altres ajuntaments, no? Recollir doncs, bones pràctiques des d'aquest punt de vista i veure de quina manera ens podem salvar justament el que ara explicava el Carles, no? Que per una banda, doncs, cada grup municipal pugui defensar doncs, la seva iniciativa doncs, amb la plena totalitat dels arguments i dels punts doncs, que hi posi i per altra banda doncs que alhora doncs els grups doncs, en aquest cas el govern per posar un símil doncs del ple passat doncs també puguin doncs explicar doncs quina és la seva posició, no? Perquè moltes vegades doncs una esmena o un vot no explica la posició i per tant és molt fàcil doncs treure conclusions de titulars, no? A nivell de titular doncs amb un vot o amb una esmena, i és veritat doncs que segurament els posicionaments polítics van molt més enllà. Per tant, en tot cas, jo crec que hem de trobar les dues qüestions, hem d'arribar doncs al punt mig doncs pel que deia, perquè els municipals doncs puguin fer la seva feina en la millor de les condicions i ja està. Dit això, en relació a la moció de l'habitatge, ho hem explicat, el nostre objectiu doncs era exactament doncs posar doncs el nostre punt de vista de com ho veiem, de com està anant la realitat o com vivim nosaltres la realitat, i per tant doncs vaja, anem de seguir reflexionant i hem de parlar-ne, perquè és evident doncs que és un tema doncs que ha sortit en diverses ocasions als últims plens.
Molt bé, gràcies, Bernat. Àlex Ballesta, del PSC.
Bueno, nosaltres també pensem que caldria vetllar perquè el grup proposant, o sigui, ja sigui a nivell formal amb una modificació del ROM o a nivell informal, diguem, parlant-ho entre tots, tingui més control sobre què es fa amb la moció que presenta, perquè tothom al final estan fent una funció representativa molt important, no? De totes maneres, sí que volia en la línia del que ha dit el Bernat una mica de millorar una mica tot aquest sistema, també volem proposar que a partir, bueno, que diguem en algun moment determinat s'implementi un sistema de seguiment de les mocions per saber, escolti, qui ha presentat la moció, com s'ha aprovat, tal, perquè no només els partits tinguin aquesta informació disponible, sinó les organitzacions que plantegen mocions a través dels partits o els ciutadans que tenen un interès en una moció determinada puguin saber què se n'ha fet, no? Si s'ha fet alguna acció derivada d'això, més enllà de la seva aprovació en el ple.
Molt bé, perfecte. Gràcies, Àlex. Álvaro, per part del PP.
Sí, bueno, evidentment que hi ha coses que arreglar, no? El ROM, i jo no fa, per exemple, nosaltres no fem una crítica sobre el funcionament dura, perquè no creiem que s'hagi de fer, perquè són les normes que en algun moment o un altre s'han aprovat, i jo crec que s'han aprovat entre tots els grups municipals, no? Per fer un ROM tal i com està ara. Però sí que és veritat que hi ha doncs, situacions que es donen que no acaben de donar a la ciutadania la realitat de com són les coses, no? I és veritat que des d'un grup proposant d'esmenes contra una moció, dic contra en sentit figurat, no és, però contra una moció presentada per un altre grup, clar, les esmenes poden desvirtuar, si s'aproven amb una majoria, la moció presentada. i per això el grup proposant té la potestat de retirar-la en aquell moment, inclús després del debat, no? Ja s'ha fet el debat, l'hem explicat, el proposant ha explicat la seva moció i els esmenants les esmenes, i al final es decideix retirar en aquell moment. Sí, això jo crec que no és, no és que sigui dolent, però sí que provoca algunes situacions anòmales, no? I a nosaltres no ens agrada, per exemple, que ens aixafin una moció, sobretot, jo dic, en el cas de les mocions alternatives, no? O sigui, és especialment problemàtic amb el tema de les mocions alternatives, perquè, clar, una alternativa és una alternativa i moltes vegades no té res a veure amb la moció original. Esmenes són esmenes, i esmenen punts concrets d'una moció, que a vegades doncs, són poca cosa, a vegades són molta cosa i també desvirtua bastant la moció, però bueno, això depèn de cada moció, de cada esmena. Però clar, una moció alternativa ja és canviar-ho d'arriba a bajo, no? Ja? I és aquí on veig el problema. Jo crec que s'hauria de modificar el ROM i s'hauria de posar un mecanisme que faci que no es pugui desvirtuar en sobremanera cada moció. És a dir, esmenes sí, no estem en contra de que hi hagi esmenes sempre que no desvirtuïn el 80% de la moció, no? Al final, o més, no? Clar, si la moció alternativa és totalment contrària, doncs, evidentment, si és que no, doncs, mira, que es debati la moció original, que es voti que sí o que no, i que cadascú expliqui, perquè té la potestat d'explicar per què vota sí o no, i pot dir allà mateix, estic d'acord amb el 80%, però no amb aquest 20% que impedeix que voti a favor. Bueno, doncs ja està, doncs presenta tu la teva, i el pròxim ple, i tal, bueno, i així anem funcionant. Jo crec que seria millor així, perquè si no, sí que és veritat que queda desvirtuat, i això de veure's obligat, també pots no fer-ho, no retirar-la, ja està, però... Uh-huh. Veure't obligat perquè veus que la teva moció no sortirà perquè està aixafada, no? Doncs queda una mica lleig, inclús per la ciutadania. I crec que sí, que s'hauria de canviar el ROM.
Molt bé. Marco?
Jo crec... Ara s'ha dit una cosa bastant... M'ha semblat molt interessant, que apuntava del PSC, que és el fet del seguiment de les mocions. Perquè és una cosa que queda en el marc dels partits, te'n recordaran-se de... Ostres, vam presentar la moció... nosaltres ara és una cosa que anàvem a fer, ja us anticipo, govern. És a dir, se'ns van aprovar un parell de mocions al setembre, una sobre mirar d'obrir les piscines amb un calendari més ampli, i l'altra sobre treballar un protocol contra violències masclistes i LGTB-fòbiques al món de l'esport. Llavors pensàvem, bueno, evidentment donem un temps de marge, hi ha un govern que entra i aquestes coses, deixes una deferència, però et planteges, dir, pues, faig una pregunta al ple, els interpel·lo directament per àmbits, bueno, és a dir, un seguiment d'allò que s'ha aprovat al ple, a veure com està funcionant. Em sembla més interessant obrir el capítol del ROM, que no sé si ha explicat molt, però perquè si algú no s'entera massa de què és això, és com el reglament que regeix el funcionament de l'Ajuntament, doncs per intentar posar algun mecanisme de seguiment, ni que sigui, de com estan anant les mocions aprovades, perquè al final s'aproven uns acords que en teoria s'han de desplegar, no? Les mocions tenen uns atesos que també s'esmenen i podríem debatre al voltant de les esmenes sobre els atesos, però fonamentalment és un seguiment dels acords. I jo amb tot aquest tema no crec que sigui tant una qüestió de tecnificar una forma de fer, perquè al final feta la llei, feta la trampa, o sigui, encara que canviem alguna cosa, doncs segurament trobarem la manera, tant el govern, com explicava el Carles, d'afinar les propostes que fem l'oposició, com l'oposició de veure'ns doncs, vulnerat el nostre dret de fer una proposta. És a dir, potser es pot afinar una mica, no ho sé, però per mi és una qüestió bastant política i bastant evident, bàsicament perquè, per exemplificar-ho, el que es va passar a nosaltres, el primer cas va ser una moció sobre el desembre que presentàvem per fer una ordenança que regulés el lloguer de temporada, i aquí fonamentalment el problema, la desavinença, era que el mecanisme no era ordenança, sinó que era una modificació de planejament. Què passa? Que aquesta esmena no va en aquest sentit del govern, sinó que el plantejament era estudiar la manera de... Llavors nosaltres, clar, també els hi vam dir, no podem presentar propostes que acabin sent estudiar la manera de veure si ho fem d'una manera concreta o de l'altra o d'aquella. Clar, això també desvirtua el sentit, i jo en aquell moment vaig dir que la semàntica és important, perquè al final l'oposició, una mica amb un crit de que no es deixen actuar, necessitem que se'ns aprovi alguna cosa, diguem-ne, que tingui una acció darrere una mica més compromesa que no el fet d'estudiar alguna cosa. I en aquest cas, el mes de gener, ja era molt bèstia, en el sentit de dir que si fins i tot es canviava el títol de la nostra moció, si proposàvem fer un 30% d'habitatge protegit a les noves promocions i a rehabilitacions integrals, i nosaltres creiem que el que hem de discutir és sobre aquesta mesura, sobre si els partits els semblen bé o no, i el com el dissenya el govern. no? Perquè al final les esmenes anaven en el sentit de, i ho vam parlar amb el Fra, amb el Francesc Duc, amb el regidor d'habitatge, doncs al final, evidentment, hem estat governant junts 4 anys, però és que jo li vaig dir, ara no som companys de govern, ara. Tu estàs a govern, tu necessites tenir aprovar una cosa, tens aquesta necessitat d'aprovar una cosa com que digui molt clarament que ho farem d'aquella manera, mirarem allò, mirarem l'altre, tal. Jo estic fent polítiques de l'oposició, t'estic falcant amb unes propostes, estic posant temes concrets d'habitatge que a nosaltres ens preocupen i creiem que han d'estar sobre la taula. El que no pot ser és que fer una pila d'esmenes que evidentment doncs, desdibuixen totalment la moció, i evidentment per no tornar a votar en contra una altra vegada, perquè el que va passar al desembre és que al Partit Popular els hi va semblar bé la moció nostra amb les esmenes, i a nosaltres i la moció original nostra no els hi semblava bé, amb la qual les esmenes, fixes fins a quin punt doncs políticament canvien les coses, ja no és tant un reglament tècnic que hem de fer, sinó jo crec que l'UI és més polític, no? I en aquest cas doncs nosaltres vam, a moda de protesta una mica, vam decidir acabar retirant la moció.
Molt bé, moltes gràcies, Jordi, per part de Vox.
Permeteu-me que, ja que estem en un ambient que no és un ple, que és més informal, una tertúlia, doncs explico una cosa personal. A mi m'agrada molt explicar xistes acudits. Bueno, m'agradava.
Arrenca-te.
Ara us explico un. M'agradava perquè avui en dia costa trobar un xiste que no ofengui l'homosexual, que no ofengui el capellà, que no ofengui el negre. Aleshores,
no se puede decir nada, ¿no?
Exacte, no se puede decir nada, exacte. Sí. És així, Marco. Aleshores, trobar l'acudit políticament correcte em costa. I al meu fill li agrada que n'hi expliqui. I encara costa més, perquè és un nano, i trobar un acudit políticament correcte i en un nano, doncs em costa moltíssim. Però n'hi ha un, que ve el cas, que a ell li fa molt riure, que diu, papà, ¿me dejas 5 euros? Diu, 4 euros? ¿Para qué quieres 3 euros si con 2 tienes bastante? Toma uno y devuélveme el cambio. Vindria una mica a col·lació del que estem dient. Escolteu, al final...
Què t'agrada, Jordi?
T'agrada.
Ja prenc nota com a responsable d'economia. Prenc bona nota.
Ja el devia saber, per això que...
Doncs no. No? De què gran tu.
Doncs...
Apunta.
Clar, al final acaba molt desvirtuada la cosa. Aleshores, jo penso que hem d'anar una miqueta de cara i no pervertir tant a la política. I en això... el nostre país en som uns experts. Ara mateix hi ha alguns grups que aneu de cara. Tenim Podemos o tenim la CUP que van de cara. Escolta, l'altre dia el Ramon deia en el ple, jo sóc orgullosament maricón. Molt bé, pues escolta'm, de cara, ja està. I escolta'm, no tenim cap nosaltres cap interès en saber amb qui vas al llit o no, però de cara. Els companys de la CUP, el dia de la meva investidura, els seus amics asseguts al costat del meu fill, que posem-li nom, perquè és que si no despersonalitzem a les persones.
Saps què passa? Que per un partit que ens vol il·legalitzar, què vol que li digui?
Ara d'això també te'n parlaré, Marco. Clar, aneu de cara, això sí. Al costat del Claudi dius, Guirado, et matarem a la rebassada. Bueno, doncs ja sabem que no respectem la vida, que aquest partit va de cara, no respectem la vida, despersonalitzem les persones i patapam. Bueno, doncs molt bé, pot agradar o no pot agradar, però van de cara. En canvi, després tenim unes persones que ara mateix agafen una llei d'amnistia per amnistiar a uns polítics delinqüents, comencen també a canviar per aquí, canviar per allà, i al final dius, però bueno, si el que havia de semblar una cosa que... Bueno, doncs al final és totalment diferent. Sou uns autèntics artistes i malabars de la paraula. I d'això en viviu, però és que també a la premsa.
Home,
sí, clar, també te toca el rebre. També. Sí, Albert, mira, un titular vostre. A mi em van fer una entrevista just a arribar a l'Ajuntament, i el titular era... Jordi Guirado, o Vox, no sé, Jordi Guirado em sembla que posava, il·legalitzaria els partits independentistes. Jo això no ho vaig dir. Jo això no ho vaig dir.
Això el vostre partit ho diu.
Una cosa. Jo això no ho vaig dir, Marco. Jo vaig dir a l'entrevista que il·legalitzaria els partits que en les seves files portessin gent que estiu, ha sigut condemnada per terrorisme o que no condemna el terrorisme. Això és el que jo vaig dir. Però surt una altra cosa. I d'això en viviu. De, viviu d'això. Viviu d'agafar el discurs...
Viviu de fer-vos la víctima. I donar-li... Jordi, per l'amor de Déu, estàs aquí fent un speech que tothom fa no sé què i vosaltres sou els més santos de tots. I després només cal posar la tele per veure una mica quina és la vostra manera de fer. Vinga, va. No, no us posis
qualsevol
aquí...
Cosa, el, qualsevol cosa.
La piel de cordero
al lobo. Li doneu la volta tots plegats perquè o no s'aprovi, són coses que demanem que la gent li interessa, però se li dona la volta que es, amb un discurs estranyíssim i allò no s'acaba aprovant. Aleshores, doncs nosaltres sí que pensem que s'hauria de filar més prim. Estaria molt bé pel bé de la ciutadania. Penseu que som exemples i al final això va calant i la gent diu però què fan aquesta gent? No mira ni pels nostres interessos i a més el que ens podria interessar ho agafen, ho tergiversen i no semblen res el que aquests bons nanos de la CUP o aquestes bones persones de Vox o aquests del Partit Popular fan. Al final proposa una cosa i queda en agua de borrajas, que es diu. Aleshores jo penso que sí, que ens hauríem de mirar amb una miqueta de carinyo això i donar-li la volta.
Molt, moltes gràcies. Miraré això que has dit si tens raó.
Per favor,
no? Jo crec que no, perquè amb això intentem tenir bastanta cura, però en tot cas ho comprovaré. Aina, perdona.
Sí, per volta a la teva, que no has parlat de la modificació del ROM i ens has repartit canya a tothom. Bé, nosaltres sí que creiem que cal una modificació, i perquè no creiem que només sigui de procediment, sinó també perquè és un principi democràtic. Nosaltres creiem que les mocions estan fetes perquè les minories tinguin una veu al ple i per tant puguin proposar propostes en el ple. Si el que passa quan aquestes minories estan proposant la majoria bé i de sobte et dona la volta a tota la teva moció, al final el que passa és que qui té menys vots, qui no pot formar part del govern, no pot proposar unes polítiques o l'aplicació d'unes polítiques a la seva ciutat. Penso que el govern, ja que té tot la resta del ple per proposar, hauria de deixar les mocions doncs, a les persones o als grups municipals que les proposen. En aquest sentit, també vull recordar que nosaltres també s'han fet retirades de mocions, volíem fer la declaració per tot el genocidi que s'està produint a Palestina i que no vam poder presentar al ple perquè també es desvirtuava totalment la nostra moció. Si no agrada, jo entenc que es voti en contra. Hi ha molts ajuntaments que, de fet, no fan les esmenes. Si realment es vol modificar alguna cosa de la moció, el que han de fer els partits, i per això ens han elegit, és dialogar i arribar a acords. Per tant, crec que potser una bona idea seria arribar al ple ja amb les esmenes parlades i que ja estiguin integrades a la moció i votar sí o no. I per això estan al torn d'al·legacions. Si una persona, un grup municipal vota no, pot explicar la raó per què vota no. Després no ens ha d'importar els titulars, diguem, sinó que tu tens l'oportunitat d'explicar-te i tens la representativitat i més si formes part del govern. Tens l'oportunitat de fer polítiques públiques que desvirtuïn les nostres mocions. No cal que vinguis a aixafar i a canviar tota una política d'un grup minoritari que no té la força que tenen els partits del govern.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs si voleu, deixem aquest tema, l'aparquem aquí, perquè tampoc no dona per molt més. Sí que volia saber una mica la vostra opinió. Sí, volies
només 10 segons, que no ens han d'importar els titulars. Home, sí, és que la... Ja, estic absolutament d'acord, però és que també saps que l'era en la que vivim...
Pues si vols titulars, estàs al govern, fes polítiques públiques que et donin titulars. No, no, sí, no facis
clar, però,
treure una moció
d'acord. Sí.
Vull dir, ja està.
Però els titulars els importen a l'oposició, evidentment, perquè no és el mateix aprovar la teva moció que una altra, i importen al govern, clar que sí, ens importen a tots, per desgràcia. Tant de bo ens deixéssim de titulars i anéssim al fons de la qüestió, però no estem aquí. I em sap greu. Sí,
però teniu més oportunitat vosaltres de no estar aquí que la gent que no té la majoria suficient com per fer les seves polítiques.
És que això no, sí, però és una cosa de l'altra, o sigui, estic d'acord. Llavors l'oposició ha de tenir els seus mecanismes, que ho he dit, les seves eines, i ja està, però obviar que no ens importen els titulars, però sí.
Ja, però no pot ser que Esquerra Republicana desvirtui la moció.
No, el que fa Esquerra Republicana, en aquest cas, és explicar exactament com ho farem.
Però això ho podeu fer des del govern. Ja, i, no cal fer-ho amb la moció.
I
voteu en contra i ja està.
Doncs no, perquè votar en contra genera un titular que no és el que el partit polític, evidentment, de l'oposició, en farà ús. Esquerra Republicana en contra de l'habitatge públic a Sant Cugat. Això és una cosa que podríem veure, no, i no és així.
Bueno, ja
fet.
Podeu afinar les esmenes.
No és en contra de l'habitatge públic. Si el titular és aquest, llavors malament pel titular. Sí, perquè no seria aquest. Seria en contra de la proposta que fa aquest partit.
Álvaro, els titulars d'aquests últims dies han sigut aquests.
Ja, sí.
No els titulars de premsa, els titulars que gent sent des dels municipals. Per tant,
sí.
Doncs, sap greu, diguem, els titulars ens importen a tots.
Sí.
En contra de la pau, hem llegit aquests dies.
En contra de la pau.
El govern, junts, o que sigui, en contra de la pau.
No. Això, bastant tergiversat.
Nosaltres no sortim a la premsa.
Oh, que, escolta, que avui ens toca rebre a tots, mare meva.
No, ja,
sí. Molt bé, doncs... titulars, parlem de titulars. precisament diguem, anem ara una miqueta en el fons, no tant perquè no vull centrar-ho en la moció de la CUP estrictament, però sí que parlem d'habitatge, perquè ha coincidit, diríem, aquesta retirada de la moció i tal, era una moció de la CUP d'habitatge que ja has explicat, Marco, sobre la reserva del 30% d'habitatge de protecció oficial en les noves promocions privades, i va coincidir, diríem, que just la setmana anterior el govern, en aquest cas Bernat Picornell, perquè li toca per àrea, anunciaven que d'ara fins al 2027 doncs es construirien al voltant de 300 pisos de protecció oficial dins d'aquest pla, un pla que ja aprofundirem, perquè com que vau anunciar que el presentaríeu amb més profunditat, no podrem entrar excessivament en detall i ens quedem amb aquest titular, diríem, dels 300 pisos. Doncs volia posar, mira, ens queda un quart d'hora just, serà una intervenció curteta, si us plau, de cadascú. Què us sembla per un costat aquest anunci? Que recordo que no inclou ni cap promoció, diríem, de Regull Centre, ni de Can Ametller, ni de Can Cabassa, que són promocions que estaven en el pla d'habitatge, diríem, del govern anterior. Carles, comences tu i així també...
Sí, no, molt breu. O sigui, aquestes ja eren les previsions del pla d'habitatge assequible del mandat passat, que en essència és una relació de previsió de promocions dimensionades. En essència és això. I el que tenim el compromís d'aquest govern que és de fer un pla local d'habitatge en tota l'extensió del terme, bevent naturalment de les fonts que tenim en vigor, sense interrompre la cadència, no? I per tant de desenvolupar el més aviat possible les previsions, totes aquelles que siguin viables, del pla del mandat passat. I això preveia doncs 320 i algo, si no recordo malament, en aquell moment habitatges, com que després la dinàmica dels fets, no? Doncs et porta a dimensionar millor aquella o l'altra. Sí, per tant estem treballant amb la previsió de que en aquest mandat es promoguin, s'entreguin 300 habitatges aproximadament, no? Però bueno, estic treballant en moltes altres línies també, i per accelerar, perquè la població ho necessita, ho necessita perquè hem de ser capaços de retenir o de que la gent no hagi de marxar de Sant Cugat per raó de renda, i aquesta és una qüestió difícil, té molts prismes que hem d'abordar, que ara no donaria temps, però vaja que estem amb això,
Molt bé, gràcies Carles. I disculpem perquè ens havies demanat poder marxar una miqueta abans, doncs quan vulguis, Bernat, per part d'Esquerra.
No, aquest titular, de fet, abans que parlem de titulars, tampoc explica exactament el 100% doncs, de la cosa, perquè de fet, un matís, per exemple, nosaltres vam dir que en aquest mandat construiríem 300 habitatges, el pla d'habitatge assequible preveu la construcció de més de 300, de 330 aproximadament habitatges allà fins al final del 27, i per tant doncs, el mandat va més enllà, el mandat va fins al maig del 27, però el 27 no s'acaba res, no? I una de les preguntes doncs, que van fer els periodistes encertadament a la premsa és si el fet de treballar per 300 habitatges posava en via morta la resta, i no, el fet de que nosaltres ens comprometem o intentarem doncs, arribar a 300 habitatges al final del mandat no treu doncs, que al llarg d'aquest mateix mandat anem treballant amb tota la resta de promocions doncs, que han de seguir doncs, aquest pla d'habitatge assequible que ja vam presentar, que té un objectiu que és l'any 2030 doncs, hi hagi el 10% doncs, del parc d'habitatges sigui doncs, d'habitatge assequible, habitatge protegit, no? I per tant, doncs, com que la construcció, per desgràcia, no és una essència exacta, perquè tots sabem doncs, que com que són projectes a mig i llarg termini, doncs, afinar exactament els mesos doncs, és terriblement complicat, també per, doncs, per retards doncs, que acostumen a passar, etc. Doncs nosaltres treballarem doncs, amb tots els fronts oberts, amb aquests 300, però no descartem que al llarg del mandat doncs, en puguem incorporar doncs, d'altres doncs, que no el contemplem a dia d'avui o que ens surtin doncs, que actualment doncs, veiem clars i que doncs, pel que sigui doncs, urbanísticament finalment no podem desenvolupar. Per tant, hi ha una feina diguem aquí de fons doncs, no, una cursa de fons doncs, molt important no, que hem de fer al llarg dels propers anys i que no ens encorseti res, diguem, o sigui, que haguem fet aquesta anunciació de 300 no vol dir que no podem incorporar, com deia, doncs, altres promocions, perquè segur que hem de tenir debats de ciutat doncs, que incorporin aquests nous habitatges doncs, que avui doncs, no contemplem pel que sigui, però que al llarg dels propers mesos doncs, potser sí que puguem incorporar.
Com que avui anem de titulars, hi ha titulars que tenen un límit de tots els matisos, no hi cabe un titular. Evidentment. Àlex, endavant.
Bueno, jo... com a fill d'arquitecte no podria sortir d'aquí sense dir que sí, que la construcció és una ciència molt exacta. El que no és exacte és el tema de concessió de llicències i totes les complicacions de pressupost que poden venir després per la construcció.
El que és una ciència exacta segurament és el plànol.
Exacte.
Això seria exacte. Molt exacte, diguem. Exacte.
Arquitecte
però,
tècnic.
Però la construcció, no? O sigui, diguem,
trobar sol, no? Construcció adequada, fer un disseny, això és un altre tema. La construcció pròpiament, el disseny de la construcció, sí, però trobar sòl i preveure...
Abans que arribi l'arquitecte, és incert. A partir de l'arquitecte, és cert.
Sí, sí, sí. Exacte.
Bueno, i és precisament el que no és la construcció el que ens preocupa. O sigui, tots sabem, bueno, més o menys, el temps de construcció d'un habitatge, de pisos, diguem, és entre 1 i 2 anys, més o menys. Però clar, després hi ha precisament el tema de les llicències, que ara mateix no me'n recordo com està, però continua sent problemàtic. Llavors no, nosaltres no podem, ojalà, 300 pisos al final del mandat, que andrien encara més, i ojalà, però no podem compartir tant l'optimisme del govern. I després ens preocupa el fet que precisament en relació amb la moció que va presentar en Comú Podem de l'aplicació de la llei de l'habitatge, hosti, si és una situació tan greu, per què no fem servir totes les eines que se'ns proporcionen, no? Vull dir, i més una que, hosti, és pràcticament l'única cosa que podem fer en el curt o mig termini. Llavors, ja ho veurem.
Molt bé, gràcies, Àlex. Álvaro?
Bé, amb el tema de l'habitatge sempre estem discutint sobre el que s'ha de fer, el que s'ha fet, el que no s'ha fet, no? I jo ara faré una crítica justament amb aquesta intervenció del PSC, perquè precisament han estat 4 anys governant i bueno, amb Esquerra i CUP, i bé, no s'han aconseguit unes fites que s'havien marcat. És veritat que també hi ha hagut problemes que han determinat molt el mandat, com és una pandèmia, per fer coses noves, és veritat, però per donar llicències no. I les llicències, el problema de les llicències que tu mencionaves ara, que és curiós que ho mencionis, s'ha doblat, no? El termini s'ha doblat. L'altre dia vaig rescatar un àudio, bueno, un tros d'un ple del 2019, abril 2019, en el qual jo mateix em queixava del temps que trigaven les llicències, i la Carmela Fortuny, que era l'alcaldessa, em tallava per dir que no hi havia tal, i jo em queixava d'un tema de Promusa, que s'havia assignat un pis de protecció oficial al director de Promusa uns anys abans. Bueno, una cosa bastant lletja, que ja s'ha oblidat com si no existís, però bueno. I l'alcaldessa em deia, no hi ha cas. Bueno, pues sí que hi havia cas, el que passa que havia prescrit. Bueno, pues molt bé. Però Clar, les llicències ja trigaven més d'un any en aquell moment, una mica més d'un any. Però és que heu aconseguit vosaltres que triguin més de dos. O sigui que i ara venia a dir que un problema que s'ha de resoldre són les llicències, bueno, està molt bé, però em fa molta gràcia. La construcció és una ciència certa, sempre que estigui tot ben calculat, no? Perquè és qüestió de càlculs, però s'ha de trobar sòl i s'ha de trobar llocs idonis per fer protecció oficial. No? Com a objectiu de mandat t'has de posar un, no? Com a objectiu després... pots arribar o no, o el pots superar, no? Inclús, i això suposo que deia el Bernat, es referia a això quan diu que no es tanquen, no? A altres coses, per si durant el mandat doncs ve alguna altra oportunitat d'un sol o no sé què, doncs l'Ajuntament pot actuar i potser superar aquest objectiu de 330 habitatges que deia. Bueno, doncs molt bé. Però jo, per exemple, el que vull fer hincapié és en la previsió pressupostària. O sigui, per fer tot això es necessiten diners, no? I al final, per mi, crec que és un tema de voluntat per un costat i de diners, no? Per un altre. Perquè per fer promocions d'habitatge de lloguer és impossible finançació bancària, perquè no és rentable als bancs. Per tant, no podem ara agafar un préstec de 10 milions per fer una promoció i mitja nova, no? Però s'ha de fer amb recursos propis i, per tant, s'ha de preveure pressupostàriament. I si el pressupost està... pues, en hores baixes, no? Com està pel 2024, pues és impossible, no? Si estiguéssim amb un pressupost que si no haguéssim tingut dèficit el 2022 i el 2023, pues, segurament hi hauria diners disponibles per posar el 2024 uns diners o 5 milions, 6 milions, 7 milions, que és el que costa una promoció d'obra nova, depenent de la dimensió, d'habitatge de lloguer. No? I aquesta és la nostra aposta, que és equilibri pressupostari per poder fer habitatge de promoció de protecció oficial.
Molt bé, gràcies. Marco, endavant.
Sí, a veure, no tornaré a parlar del pressupost, però bueno, l'equilibri pressupostari, diguem-ne, té diverses maneres d'aconseguir-se. No anirem tornant a parlar...
Això també és una ciència certa, eh?
No, però no tornarem a parlar d'ordenances fiscals i altres qüestions, que no. Ja hem parlat altres dies, eh? Sí, ho dic perquè sembla que aquí, bueno, el dia que ens recuperem, doncs ja podrem fer coses, independentment d'això. Nosaltres sí que pensem que hi ha hagut o s'ha baixat algunes marxes en relació a la política d'habitatge, i això ho podem dir per diverses qüestions i ens preocupa, i per això doncs, anem als plens presentant qüestions que efectivament són concretes respecte a la problemàtica general, com l'emergència habitacional, sobre casuístiques que ens podem trobar a la ciutat, sigui el lloguer de temporal al desembre, sigui ara intentar tenir una reserva d'un 30% d'habitatge protegit en noves promocions que creixen com bolets a la nostra ciutat, i per això fem aquesta feina. Segons el pla d'habitatge assequible del darrer mandat, i a més això s'explicava l'altre dia després de la roda de premsa aquella del Nadal que feia el govern amb els periodistes, s'ha passat de més de 400 pisos previstos a 300. Llavors això també té a veure molt probablement i objectiva amb el fet de que hagin caigut projectes doncs, com l'opció del Rau i Centre, que preveia més d'una setantena d'habitatges públics de lloguer. Segurament que estiguin entredit la qüestió de Can Ametller, doncs també fa caure un bon percentatge d'habitatge públic, que encabassa com mencionaves, i altres qüestions. I això, evidentment, a nosaltres ens preocupa perquè veiem una certa tebió en relació a una emergència i una problemàtica que és gravíssima a la ciutat i que cada trimestre, per dir-ho d'alguna manera, és pitjor, perquè cada trimestre el preu mitjà d'habitatge de lloguer doncs puja, no? I el vam tancar el 2023 a 1.500 euros de mitjana mensual, no? I a banda d'això, doncs tampoc pots anar-te a hipotecar-te o a comprar, diguem-ne, perquè al final no pots destinar un 20%, no tens un 20% de 400.000 euros a 500.000 euros, no és una cosa que ja estigui a la butxaca de la gent en general. I això ens porta també a una crítica, a una cosa que entenem que hi ha una inversió de prioritats. Per què ho diem això? Perquè darrerament el que veiem es parla molt efusivament sobre la qüestió de seguretat en termes com si aquí realment hi hagués un problema objectiu, massiu i greu amb la qüestió de seguretat, i realment les dades ho desmenteixen, però sistemàticament Sant Cugat, a banda de ser una de les ciutats amb una sensació de seguretat doncs, més elevada del país, doncs també objectivament a nivell de dades té una mitjana
molt baixa en relació a la resta. Evidentment, l'ideal és que no hi hagi cap tot el problema en aquest sentit, però convertir-ho en una prioritat quan realment no existeix una problemàtica, per nosaltres forma part d'una inversió de prioritat respecte a el que nosaltres entendríem que hauria de ser posar l'habitatge al centre. I en la mateixa roda de premsa aquesta, doncs vèiem que s'anuncia la nova biblioteca central, que la recuperen, un projecte que no ens pare doncs, més prou faraònic, representa 2 milions d'euros que podrien destinar a altres qüestions en un futur, i per nosaltres això respon a aquesta inversió de prioritats, i és una pugna interna que entenc que s'està donant entre Junts i Esquerra, que és qui formen un govern, i això nosaltres doncs, bueno, no volem deixar de posar-ho sobre la taula.
Molt bé, gràcies Marco. Jordi?
Veig que estem tots d'acord amb que és necessari que hi hagi vivenda de protecció oficial, i això pues, sempre és bo. Nosaltres en el nostre programa també en fèiem èmfasi. I estaria bé, sí, que fossin una de les prioritats, fins i tot per sobre de la biblioteca, estaria molt bé, Marco, sí. No obstant, les polítiques socials, no només a Sant Cugat, sinó a tot el país, sembla que estiguin destinades a fer com una discriminació positiva cap a un cert públic que és el destinatari del final d'aquests habitatges de protecció oficial. Nosaltres i molta gent, que simpatitzants nostres i gent que no simpatitzant nostra, té la sensació que van a parar sempre als mateixos col·lectius aquestes vivendes i aquests habitatges, perdoneu. I en canvi, escolta, estem dient
que els preus que es prevarica?
No, estic dient que s'han fet una, no, que s'han fet una, Marco, estic dient que els barems lògicament van destinats a les persones, amb menys recursos. Les persones amb menys recursos lògicament són unes persones que no coincideixen amb aquests que tu dius que han de marxar forçosament de Sant Cugat. Dius que, quan ho argumentem, que fa falta més habitatge...
Perquè no som Viena i no tenim un 50% diem, d'habitatge públic.
Nosaltres diem, escolta, és que ens veiem obligats a marxar de Sant Cugat. Bueno, doncs pues fem una...
Això passa a tota la ciutat.
Posem de tal manera... Sí, però es pot regular. Pots dir, escolteu, tenen una prioritat... Les persones que porten tres generacions aquí, que persones que porten tres generacions aquí hagin d'agafar les maletes i marxar.
Tu quantes en portes?
Jo acabo d'arribar.
Ah, doncs no, espero que no tinguis mai un problema econòmic i t'haguem d'expulsar a Sant Cugat.
Expulsar no.
No, clar, no. Sí, perquè la situació actual el que passa és que s'expulsa moltíssima gent de Sant Cugat.
No
hi ha molta gent que és impossible
expulsar, és una manera de parlar, que jo estic en contra, eh?
Disculpeu, és que ha de parlar l'Aina, se'ns acaba d'acabar el temps, disculpeu.
És veritat.
Aina, endavant.
Sí. No, bàsicament, a mi m'alegra ara que el problema de l'habitatge sigui un problema de tots els grups municipals, però quan es presenten mocions al ple de l'Ajuntament per regular el preu del lloguer, perquè són mesures necessàries, complementàries als pisos de protecció oficial, o què?
Tenim opinions diferents, això és
necessària. Es voti en contra. No, com ho fem? És que no només amb la construcció d'edificis acabarem amb el problema tan greu de l'habitatge a Sant Cugat, és una cosa més a tot d'un seguit de polítiques que s'han de fer amb l'habitatge i que des del govern creiem que no s'està prioritzant. Jo entenc que pot haver per part d'algú bona fe en regular tot aquest tema de l'habitatge i que està a la regidoria, però forma part d'un govern que crec que no és la seva prioritat.
Bon, moltes gràcies. Gràcies per la brevetat, mira, fins i tot més breu i tot del que m'esperava.
Seguir parlant fins que et facis.
Exacte. Molt bé. Doncs, escolta, moltíssimes gràcies a tots sis. De l'habitatge n'anirem parlant. Quan el govern presenti més detalls d'aquest pla, direm, que ja ens van anunciar fa un parell de setmanes, doncs tornarem a portar-ho aquí, perquè és un tema recurrent i ja sabem que en seguirem parlant. Igual que parlem de tant en tant de la mirada, parlarem també molt sovint d'habitatge. Com deia, moltíssimes gràcies a tots set. Fins aquí la tertúlia del Gall del Monestir. I els oients ja ho sabeu, que cada dimecres a 9:15 del matí al Gall del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia, a la 91.5 de la FM i també a la web www.cugat.cat. Moltes gràcies i molt bon dia a tothom.
Gràcies.